Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 28 d'abril i avui ens hem llevat amb una mala notícia. Ha mort Michael Robinson. De fet, Carles, treu la música habitual i col·loca'm aquesta altra. Tanqueu els ulls. On us porta aquesta música? Segur que us traslladeu als anys 90, segur que us traslladeu a diumenge a la nit, al futbol codificat, aquells partits emocionants. És una música mítica que ens porta al futbol i que ens porta a la figura de Carlos Martínez i de Michael Robinson, amb aquell accent tan peculiar que tots alguna vegada segur que havíem imitat. Michael Robinson ens ha acompanyat durant 30 anys explicant-nos el futbol, 3 dècades bastant glorioses pel Barça, tot sigui dit. Michael Robinson ens ha acompanyat també els de la meva generació jugant a l'ordinador, aquell PC Futbol. Quantes hores ens hi havíem deixat amb la seva fotografia promocionant-lo. Doncs avui ha desaparegut aquest periodista, aquest exfutbolista, aquest personatge entranyable que tant havíem seguit. Descansi en pau. Benvinguts a l'edició Home Edition del Club de la Mitjanit. Leia Tudel, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Un dia avui de records, eh? Sí. I de molt vintage i de recordar futbol d'anys passats.
Però, clar, és que tenia aquell accent que no el va perdre mai, o potser no el va voler perdre mai. Sí. I tothom, siguis de la generació que siguis, és que té aquest vincle tan fort de Robinson i futbol. I llavors, per això hi ha avui tants records durant tot el dia.
De fet, recordeu una mica qui era Michael Robinson i per què se l'estimava tant tothom.
Clar, Michael Robinson avui ha mort als 61 anys, fa un any i mig li van diagnosticar un càncer i ell durant tot aquest temps, quan ha parlat públicament de la malaltia, sempre ho feia amb aquell humor que tant el caracteritzava. Però abans de comentarista, va ser futbolista, va jugar molts anys a Anglaterra, però clar, amb l'equip que més el relaciona i segurament que més el recorden és amb el Liverpool. Ell va jugar allà, era el club del seu cor, va jugar als anys 80, de fet va guanyar la Copa d'Europa el 84, i després però també va jugar a la Lliga Espanyola. Tu ja segur que ho saps, perquè tu d'aquestes coses ho saps tot, però Michael Robinson va jugar a Osasuna, dues temporades. Sí, avui el club de Navarrés també ha tingut moltíssims records a les xarxes per ell, i quan va acabar aquesta etapa a Osasuna va ser quan va plegar del futbol, amb només 30 anys, i és quan va fer el salt, ja quan més el recordem, no? Dins de la comunicació, va començar a l'Ulls Espanyol, altres projectes, però evidentment l'any 90 fitxa pel Plus i forma aquesta tàndem amb Carlos Martínez, que aquesta parella inseparable a l'hora de comentar els partits del Plus, que suposo que tothom és com més el recorda.
És el naixement del gran futbol espanyol a la televisió, del boom del futbol espanyol en televisió, i això també ho va viure en primera persona el Pere Escobar. Pere Escobar, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Suposo que ha impactat encara, no?, per aquesta pèrdua.
Sí, tot i que l'esperaves, perquè ell mateix havia anunciat que estava molt malalt, jo l'havia tingut oportunitat de veure i saludar després en algun camp. Físicament no demostrava res l'altre dijous, però la veritat és que quan avui he obert el telèfon i ho he vist, he confirmat el que tothom esperava, m'ha sigut molt de greu, perquè era una persona molt propera i molt... Es feia estimar.
En aquells 90, el futbol va fer un gran canvi esportivament, però també a la tele, i hi havia dues grans parelles que els catalans tenien de referència del futbol, que eren Carlos Martínez i Michael Robinson, i després Pichi Alonso i Pere Escobar, no?
Sí, va ser un canvi molt gros en el futbol, perquè va deixar de pertànyer, diguem-ne, a Televisió Espanyola, van entrar les autonòmiques, que aleshores teníem els drets, el Plus tenia el partit en codificat, i el Carlos, que és un tio extraordinari, i el Michael feien una parella brutal, perquè de veritat que són una parella extraordinària i brutal i molt, molt professional. I aquí a Catalunya ens vam ajuntar l'Àngel i jo, una altra parella d'un jugador i un comentarista. I durant molts anys vam coincidir, primer amb el Lluís Canut, però l'Àngel va arribar després, va arribar quan vaig entrar jo, vam coincidir amb una manera de fer el futbol que era més vistosa, amb un to una miqueta més alt, no tan apagat com el que es feia a la Força Televisió Espanyola, més viu i sobretot molt respectuós, i molt, era un humor blanc i molt amable, no tan dur com ara, que la gent té més tendència a la guerrilla i a la trinxera, i ells, el Carlos i el Michael, van aconseguir mantenir aquest to durant tot aquest temps. I...
Bé, aquella secció de lo que l'ojo no ve, no? Que després també TV3 tenia la seva equivalència, no? Però es va fer molt famós això, sobretot als 90, aquella època d'aquesta eclosió.
Sí, mira, el 100% futbol va néixer el 92, d'això que en parles, ell fitxa pel Plus després del Mundial d'Itàlia, després del 90, i l'agafen també per fer lo que l'ojo no ve. Nosaltres també teníem una mena de secció en això, i en aquella època, de la temporada 92-93, els dilluns al vespre es van omplir totes les cadenes tenint el seu equip de retransmissió i de futbolistes i de programa de futbol. Només vam quedar ells i nosaltres. Nosaltres que estàvem al 33, amb el 100% futbol, i ells que feien lo que l'ojo no ve, que ha durat, perquè era un programa meravellós. És a dir, que hi ha molts punts de connexió, sempre amb un tracte no de rivalitat, perquè no m'he sentit mai així, al contrari. De fet, no fa pas tant, el Carlos em va veure i em va dir: "Què, no vas saludar a un veterano? Si ja quedamos pocos, coño, alguno quedamos", no? No, amb un tracte molt amable i molt entranyable que costa de veure avui en dia i que és molt agraït.
Podeu recuperar la conversa que va tenir el Pere Escobar amb el Michael Robinson a la web del Tot Gira, deliciosa aquesta sobretaula. Pere Escobar, t'agraïm molt que ens hagis volgut obrir aquests records al Club de la Mitjanit Home Edition.
Un record per ell, perquè és una persona magnífica, però de la bona gent que costa de trobar.
Una abraçada.
Igualment. Adéu-siau.
A veure, Laia, comentarista, el teníem tots molt fixat, però diguem-ne que la seva figura es va anar engrandint i pràcticament va passar de ser això, un simple, entre cometes, comentarista de televisió, a una referència periodística.
Sí, sobretot amb el seu Informe Robinson. Era un espai de referència on sentíem i vèiem reportatges i entrevistes en profunditat amb icones mundials de l'esport, i es notava que els esportistes respectaven molt Michael Robinson en totes aquestes entrevistes i reportatges. I és una feina que en part el va portar a guanyar el 2017 el Premi Vázquez Montalbán.
El Ramon Besa és membre del jurat d'aquests premis que otorga el Barça. Li hem demanat que ens faci una glossa de la dimensió comunicativa de Michael Robinson.
Com va, família del Club de la Mitjanit? Avui ha estat un dia fotut perquè s'ha mort en Michael Robinson. En Michael es feia estimar pels amics i diria que fins i tot pels coneguts. No es feia mai estrany, i compartir un àpat, una copa o una estona amb ell era una lliçó de vida. Era una persona que es deia abans viatjada, llegida, i també agraïda i divertida, molt divertida. Podies parlar amb ell de música i de David Bowie, o de política i Nelson Mandela, de futbol i del Liverpool, o del Barça. I ell, que va ser campió d'Europa amb el Liverpool a Roma l'any 84, t'explicava aquella final com si fos un partit que haguéssim pogut jugar tu i jo, sense pedanteria, amb tota la gràcia del món. I és que, a més, era un comunicador únic, pel to i per la mirada. Intel·ligent, enginyós, amb un gran sentit de l'humor, aquell humor britànic i també amb aquella dicció tan anglesa, però tot i així també molt personal i inconfusible. Sobretot perquè era molt respectuós amb l'espectador, fos de l'equip que fos. Fugia de qualsevol fanatisme i del periodisme de samarreta. Segurament per això difícilment et feia ràbia. Sempre hem tingut comentaristes que quan transmetien el partit del teu equip et provocaven mal rotllo. Ell, en canvi, sempre t'arrencava un somriure, fins i tot els aficionats més radicals. Sempre deia que havia estat una sort haver pogut jugar al Liverpool i disfrutar de l'equip que havia fet el millor futbol, el Barça. I això ho sabien a Madrid i a Anfield, on precisament va veure l'últim partit de la seva vida, aquell Liverpool-Atlètic de Madrid.
Exfutbolista, referent periodístic, comentarista, però també hi ha el factor PC Futbol, Laia, ja saps que això em torna boig.
Per favor, no, ja ho sé que et torna boig, i tot el dia fa que parles d'això, recordant les frases, les teves partides, les opcions
3.0,
que podies triar,
4.0,
no sé.
la Pro Manager...
Tot, no sé.
La cara, la figura de Michael Robinson es va vincular a aquest joc d'ordinador, primer amb disquets, després amb CDs, que la gent de la nostra generació, del 83, al voltant d'això, s'hi va passar hores i hores jugant, gaudint d'aquell joc, dels primers jocs de futbol que teníem a l'abast. També era molt fric de tot plegat, l'Albert Martín ens recorda aquest Michael Robinson PC Futbol, aquest PC Futbol com a explicació d'una època on el futbol començava a créixer, anècdotes del PC Futbol. Martín.
Bona nit, estimats. Doncs el PC Futbol jo vaig ser un terrible jugador d'aquells de passar-me 12 hores seguides, de no dinar, no sopar, castigat... D'allò d'anar al quiosc i haver-lo de canviar 3 cops perquè no funcionava mai la primera versió del PC Futbol, us volia explicar que el meu gran equip era el Novelda de el Llaclà de segona B, en Paulino, era el davanter estrella de l'equip. Després aquest home mai va jugar a segona, no va jugar mai a primera, només segona B. I m'agradaria dir-vos que el meu millor equip va ser un equip ultradefensiu: Van der Sar, Cafú, Matthaus, Maldini, Guardiola, Gascoigne, Baggio, Letizier, Shearer, Ronaldo i Stoichkov. Em veieu absolutament defensiu. Una abraçada, amics.
Avui hem dedicat la major part del programa a aquest personatge, Michael Robinson, que ens ha deixat. Però han passat més coses, Laia, se'ns fa molt curt això d'aquests 15 minuts que tenim ara al Home Edition, sí. Perquè Pedro Sánchez avui ha fet anuncis importants, també relatius a l'esport. S'apropa una mica el retorn de l'esport professional.
Sí, perquè ha dit que a partir del 2 de maig els esportistes professionals poden tornar als entrenaments de forma individual, sí, però poden tornar, i això vol dir que poden obrir les instal·lacions esportives pels esportistes d'elit.
O sigui, aquell protocol de la Lliga, aquell retorn de la Lliga, demà ho analitzarem en profunditat, però sembla que estaria una mica més a prop. No a França, atenció, perquè a França el govern ha estat més contundent, al revés.
El primer ministre ha dit, ha donat l'ordre de prohibir qualsevol tipus d'esport fins al mes de setembre. És cert que després el ministre d'Esports ha dit, potser a l'agost es podrà jugar alguna cosa, però això inclou també la Ligue 1, la Lliga de Futbol, i ara falta saber com es resoldrà al final d'aquesta competició.
Doncs demà, a veure si tenim més inputs en algun sentit d'aquestes qüestions, però va, avui us deixarem per acabar amb una altra secció de les habituals. Com seria el nostre col·laborador, com fa?
Ell és espectacular, Francesc.
Espectacular! És el Jordi de Mas. Us deixem amb l'American Dream. Gràcies. Fins demà. Adéu-siau.
Adéu.
American Dream. American Dream. Amb Jordi de Mas.
Hola a tots i benvinguts a l'American Dream Home Edition. Què tal, com esteu? Espero que estigueu bé i comencem ja a parlar de la NBA, una competició que està aturada, com ja sabem, però atenció, perquè tenim nova informació molt, però com molt important, d'Adrian Wojnarowski, d'ESPN, el teu amic Garriga, d'aquest cognom tan i tan impronunciable. Escoltem bé, atenció, a partir del 8 de maig, com a mínim, la NBA permetrà als equips obrir les seves instal·lacions esportives pels jugadors que estan en aquells estats on les mesures de confinament ja s'han flexibilitzat o s'han començat a flexibilitzar. Per tant, els jugadors podran realitzar entrenaments, però sempre amb un caràcter individual i voluntari, i els entrenaments grupals estan completament prohibits. Més cosetes, en aquelles ciutats on hi hagi unes mesures de confinament més estrictes, on la situació sigui més crítica, doncs clar, els jugadors no poden accedir a les instal·lacions esportives perquè lògicament estan tancades, però la NBA ja estaria treballant amb aquestes franquícies per buscar alternatives. I finalment, hi ha jugadors que van marxar de la seva ciutat en la qual juguen per tornar a casa, i clar, no podran anar a la instal·lació esportiva que els hi correspon, però s'espera que sí que puguin accedir a les instal·lacions esportives dels equips rivals. Encara falten moltes coses per determinar, moltes coses per parlar. Esperem que tot vagi bé i els jugadors, els actius que formen la millor lliga del món, són els primers que volen seguir totes les normes i complir tots els requisits perquè no hi hagi cap recaiguda. Vinga, va, deixem ja l'actualitat i aprofitant que tothom està molt pendent de Michael Jordan pel seu gran documental, m'agradaria compartir amb vosaltres una anècdota molt, però que molt curiosa de Jordan. No és del documental, sinó que és una gran història que va compartir l'exjugador de la NHL, Jeremy Roenick, al programa 670 d'Escort de la ràdio. Doncs, quan estaven en actiu, va rebre una trucada de Jordan i li deia, escolta, anem a jugar a golf, no? Anem a fer 18 forats i ens apostarem uns quants milers de dòlars. Al final, Jeremy va acabar guanyant, ell ja tenia en ment marxar-se, perquè sabia que Michael Jordan en aquella mateixa nit tenia un partit contra els Cleveland Cavaliers, i Jordan li va dir, escolta, res de res, tornem a jugar. Van fer 18 forats més, van seguir bevent cervesa, vinga cervesa, vinga cervesa, durant tota la tarda, i al final Jeremy li va dir, escolta Michael Jordan, tots els diners que has perdut els apostaré aquesta nit a la victòria de Cleveland Cavaliers, avui no guanyareu. I Michael Jordan, que té un esperit de competició molt gran, no?, que està en una altra dimensió, li va dir, mira, t'aposto a que guanyarem per més de 20 punts i que anotaré més de 40 punts. Què va acabar passant? El mateix Jeremy ho comentava en el programa. Al final Michael Jordan va anotar uns 52 punts i va acabar guanyant per uns 26 punts de diferència, i va concloure de la següent manera: per mi, Michael és el millor atleta que he vist. Una cosa espectacular, molt sorprenent, però si vols una cosa encara més gran, mira aquestes imatges d'un vídeo de TNT. El lluitador de UFC Francis Ngannou aixeca aixeca Shaquille O'Neal com si res, no? Vinga, o està aixecant a una bèstia de 160 quilos o 170, o jo que sé quan deu pesar. Quan estava a la NBA, doncs ja passava bastant, ara, doncs, escolta, no té el mateix exercici físic i ja esteu veient a la pantalla que lleugeret no deu ser. Què va opinar Shaquille O'Neal de tot això? Es va girar la càmera i va dir, és el primer cop que m'aixequen. Ostres, doncs no em sorprèn. Aviam, potser de petit, la seva mare sí que el hauria aixecat, lògicament, però amb aquestes dimensions té molt mèrit, eh? Té molt de mèrit. I vinga, va, acabarem amb el gran repte. Podria ser capaç de crear un quintet interessant, un quintet que pugui arribar lluny, que pugui arribar a una final de la NBA, però amb jugadors en actiu que mai han format part del partit de les estrelles, que mai han sigut All-Star, doncs escolta, és interessant i et diré un quintet bastant maco. Mike Conley com a base, atac i defensa a bon nivell, no? Un jugador molt complet. L'acompanyaria CJ McCollum a nivell ofensiu, va molt i molt sobrat. Aquesta estrella dels Portland Trailblazers en la posició de l'E. Tobias Harris, punts i punts i més punts. I a posicions interiors, Danilo Gallinari, un 3, un 4, és versàtil, pot obrir el camp. I com a 5, un home que ens ajudarà a la intimidació, Serge Ibaka. Gens malament, eh? A nivell ofensiu, doncs anem bastant sobrats i crec que donaria més d'una alegria. Doncs fins aquí l'American Dream. Moltes gràcies a tots. Una abraçada i ens veiem la pròxima setmana.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.